Bon dia i benvinguts al programa El Planeta, un programa en el que intentem donar informacions breus que ens ajudin a reflexionar sobre aquelles coses que afecten la salut del nostre planeta.
La primera part d'aquest programa el centrarem en un tema que no podem deixar passar per alt, el canvi climàtic. I després acabarem amb alguns consells sobre aspectes que cal tenir presents quan volem fer un hort ecològic. Ja heu plantat les cols o els enciams que us va dir l'altre dia l'Andy? Bé, d'això ja en parlarem després.
Sobre les causes del canvi climàtic n'hem parlat en diverses vegades en aquest mateix programa. Però ara ja se saben les causes, cal prendre consciència i fer alguna cosa per frenar-lo. És cert que nosaltres, com ciutadans del món, podem posar el nostre gra de sorra, però també cal que es posin mesures a nivell governamental perquè aquest es pugui aturar. Els científics creuen que no és massa tard per prevenir els efectes més greus si s'actua immediatament. Per això es fan convencions i protocols on es pretén arribar a uns acords que posin fre al problema del canvi climàtic. S'intenta acordar la reducció de gasos que causen el canvi climàtic.
El 1992, més de 150 caps de govern van firmar el Conveni de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. L'objectiu d'aquest conveni era estabilitzar l'emissió de gasos que provoca l'efecte hivernacle, controlar el ritme del canvi climàtic i cooperar en la investigació i l'educació de respecte al medi natural. Un dels protocols més conegut és el de Kyoto, on es va acordar la reducció mínima dels gasos efecte hivernacle i els països més contaminants, com els Estats Units, no pensaven reduir ni arribar a cap acord si països amb un menor grau de desenvolupament no ho feien. Finalment, es va rebaixar una mica la producció permesa de gasos d'efecte hivernacle, però el resultat va ser molt modest i insuficient.
Normalment, en els convenis o protocols que es fan no s'arriben a acords significatius, però tothom té clar que la reducció dels gasos contaminants haurà d'estar basat en reduir primer les emissions per càpita de CO2, produïdes majoritàriament per països com els Estats Units, Austràlia, Canadà i Japó, seguits de la Unió Europea i Rússia. Aquest mes de novembre s'ha fet a Barcelona una trobada preparatòria a la reunió de Copenhague, on s'han de fixar uns acords que han de ser decisius per aturar aquest canvi. Però sembla ser que no hi ha hagut gaire èxit a l'hora d'arribar a acords, perquè tothom mira més pels seus interessos que per la salut mundial.
Ara centrem-nos a casa nostra. La coordinadora Tanquem les Nuclears ha fet una anàlisi de les contradiccions, incoherència i la manca de compromís real de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona en la mitigació del canvi climàtic. Malgrat impulsar moltes iniciatives de divulgació i formació ciutadana, no actuen de manera coherent, ja que donen suport a la construcció d'una central tèrmica de cicle combinat al Port de Barcelona, una fàbrica de CO2 que afegeix més càrrega d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per part de la Generalitat de Catalunya, amb major poder polític, encara són més evidents les contradiccions. L'any 2008, Catalunya ha estat la primera comunitat de l'Estat consumidora de més gasolina, la primera comunitat en consum d'energia i aquesta produïda gairebé tota en centrals tèrmiques i centrals nuclears, mantenint una tendència de consum creixent.
Segons la coordinadora Tanquem les Nuclears, per part de la Generalitat no existeix un compromís concret de reducció propi de Catalunya. La manca de mecanismes de control, el bloqueig, el desenvolupament de tecnologies renovables i la política de construcció de centrals tèrmiques de cicle combinat fan que la taxa d'emissió s'aproximi al 125%, situació que contrasta amb la necessitat imperiosa de que els països desenvolupats acordin a Copenhague reduir les seves emissions en un 40% l'any 2020 per tal d'evitar un canvi catastròfic. Si bé hi ha un discurs de certa preocupació pel canvi climàtic i s'han dut a terme accions des de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, depenent de la Direcció General de Política Ambiental i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient, a l'hora de prendre decisions més contundents i eficaces, les polítiques queden subordinades als interessos de les empreses més contaminants.
Com a ciutadans conscients del que representa aquest canvi climàtic, a més de fer aquelles petites coses que estan al nostre abast, hem de denunciar i fer pressió perquè els polítics siguin més coherents amb les seves actuacions i tinguin més en compte les iniciatives populars. Ara us posarem alguns exemples d'iniciatives que es poden dur a terme a nivell local i que ja s'han iniciat en alguns països com Anglaterra, Austràlia, Nova Zelanda i Alemanya.
L'any 2006, a la ciutat anglesa de Totens, va sorgir la iniciativa anomenada Transició Energètica. Es va crear a partir de reconèixer que tant el canvi climàtic com el previsible fi de l'era del petroli són un fet. El plantejament és que ciutadans i ciutadanes responsables comencin a ser actius en el seu municipi. A l'any 2008 ja hi havia 40 poblacions a tot el món, abastant pobles de 2.000 habitants fins a ciutats de 400.000 habitants com la ciutat anglesa de Bristol. Però què és exactament una iniciativa de transició energètica? Són unions de persones que volen realitzar el principi de la perdurabilitat en el seu municipi. De com es posa en pràctica aquesta idea s'ha de veure cas per cas. Les iniciatives veuen el seu paper com el d'un catalitzador per a impulsar la transició i encoratjar els municipis a trobar el seu propi camí. La finalitat de les iniciatives són comunitats estables capaces de suportar les conseqüències del canvi climàtic, de la manca de petroli o dels preus desorbitats dels carburants. Es busquen plantejaments pràctics i realitzables per a que el bé comú torni a arrelar-se als municipis. El procés de la transició energètica és un plantejament positiu, orientat a buscar solucions des de dintre, involucrant les diferents forces d'un municipi cap a una actuació conjunta.
A veure quins plans d'acció es porten en aquests municipis per fer aquesta transició. Primer de tot, crear un grup estable que dinamitzi iniciatives, marcar uns objectius, fer campanyes de sensibilització per donar a conèixer la problemàtica i explicar les accions que es volen emprendre, implicació de diversos estaments, entitats, institucions, escoles, biblioteques, fer propostes d'accions per dur a terme. Algunes de les actuacions que han dut a terme per aquesta transició energètica són procurar autoabastir-se d'energia. Com ho han fet? Doncs amb la construcció de centrals fotovoltaiques, hidroelèctriques, aeròliques o de biomassa, produïda a partir de restes de fusta i excrements d'animal. Una altra de les accions és fer una guia de productes propis perquè tothom els conegui i consumeixi els més propers. Recuperar antics oficis per poder aprofitar objectes que habitualment es llencen. Organitzar tallers per aprendre a fer conserves, remeis casolans, aprendre a fer mitja, ganxet, teixir, cosir, fer el propi sabó, plantar arbres fruiters en lloc d'arbres ornamentals en els jardins públics i particulars, fer el seu propi hort a aquell qui li sigui possible i també, i molt important, aprendre dels nostres avis i de les persones grans que tenen una gran experiència. Des del Departament d'Educació s'està treballant perquè a les escoles es treballi sobre el que representa el canvi climàtic i tot el que podem fer nosaltres, aquestes petites coses que diem que podem fer. Hi ha una web, hi ha diverses webs que es pot trobar informació i materials per treballar-ho, i n'hi ha una que concretament és www.ercilia.org/2050/, que fan una mica de ciència-ficció i presenten com a tres societats diferents que podem tenir en un futur. Una pot ser una societat molt tecnològica, en què ha avançat molt la tecnologia, una altra una societat en què aposten pel decreixement i que la gent reflexiona i veu que créixer tan desorbitadament no és bo pel planeta, i una altra en què s'ha crescut tant i s'han esgotat tant totes les matèries primeres i tots els recursos que tenim, que arriba un moment doncs, que tots hem d'apretar el cinturó, com es diu vulgarment, i hem d'aprendre a estalviar. Aleshores, hi ha uns exemples de persones, de possibles persones que viuen en aquestes diferents societats. Bé, doncs, un dels testimonis que hem trobat és d'una persona que viu en una ciutat que ha optat pel decreixement, una ciutat cohesionada i amb força consciència ambiental. I aquest senyor ens diu: "Vaig anar a viure a un poble abandonat del Pirineu un bon dia. Senzillament necessitava deixar de córrer com un boig amunt i avall sense saber per què. Tenia la sensació d'haver perdut el control de la meva vida, tot hora connectat a sistemes de comunicació que quasi em dèiem què havia de fer o deixar de fer. No em va sorprendre que al cap dels anys molta altra gent volgués fer gairebé el mateix que jo. Hem muntat una cooperativa de consum i treball, com les que somiaven els primers llibertaris, com deia, bé, un nom una mica difícil de pronunciar. Petites comunitats vinculades a la natura, interconnectades amb la resta del món. Ningú és propietari de res que no s'utilitzi. Consumim allò que sigui de més a prop i fem intercanvis. Realment que tinc tot el que necessito i més. Ens hem atrevit a viure com a éssers humans i no pas com a màquines. Millor viure lliurement 60 o 70 anys que eternitzar-se com una màquina qualsevol. Tots cooperem a les feines diàries, el bestiar, l'or, la neteja dels carrers, l'educació. Cadascú ofereix el millor que sap fer. L'any passat vaig construir els vitralls de la sala de meditació del nou edifici i l'any vinent me'n vaig en vaixell a Sud-amèrica, a una comunitat del Brasil amb la que estem especialment relacionats. Allà m'hi estaré un parell d'anys. Viatgem poques vegades a la vida, però lluny. Al llarg de la meva vida havia perdut gran part del meu temps buscant la felicitat, amb un cotxe nou, un augment de sou, sempre quelcom extern. Sempre estem buscant fora el que en realitat ja tenim. Volem aprendre el que ja sabem, viure sempre mirant el passat o el futur. No ens deixa viure el moment actual, el present, el ara amb tota la seva plenitud. El present és tot el que tenim, però tenim el deure de deixar a les properes generacions un món, almenys, com el que hem trobat." Un altre exemple que tenim és, representa que és el 2030, un testimoni d'una persona gran en un creixement econòmic molt alt, basat en sectors tradicionals amb poca innovació i un augment de la població a causa de la migració.
"Soc una dona jubilada. No he tingut fills i Déu gràcies perquè ens ha tocat viure a un món complicat, ple de restriccions. Què farem? Ens ha tocat pagar a nosaltres tots els disbarats fets per les passades generacions. Jo vaig néixer al camp i de joveneta vaig venir a viure a la ciutat per treballar. Sempre he viscut en aquesta ciutat que ha crescut molt i molt de pressa, de forma descontrolada. Fa un any que m'he traslladat en aquest edifici fet de contenidors. M'agrada molt viure aquí perquè no en fa tant de soroll com al pis anterior. I, de fet, és molt més còmode i pràctic. Després de tants anys de consum sense límits, ha arribat l'hora de reciclar. Ara, si vols una casa nova, has de garantir que estarà feta de materials reciclats o biodegradables. Està prohibit agafar el cotxe cada dia. Cadascú en té els seus dies assignats. I, de fet, amb els preus del gasoil, tu penses per treure'ls. De fet, tot està car. Els preus de la llum, l'aigua, el gas se n'han disparat. Ja m'ho penso quan tinc calor i vull posar l'aire condicionat. Cada dia surten més limitacions. Ara s'aprovarà una llei que estableix una quota màxima d'emissions de CO2 per persona i si aquesta sobrepassa, serà sancionat.
Doncs bé, com veiem, hem de ser conscients que ens esperen grans canvis i hem d'estar preparats. I per això us donem aquests consells de l'hora ecològic així amb una mica de rapidesa perquè ens estem exhaurint el temps. Si ja tenim plantades les plantes d'hivern, com vam dir el mes passat, ens cal preparar la terra per conrear-la per l'any vinent. I com ho farem? Llaurant o cavant i sembrant adob verd, llegums barrejats amb cereals, abans de granar, segar-lo i incorporar-lo a la terra. I això ho trobareu, si això ho trobeu massa complicat, es pot adobar amb un fem ben compost o comprar adob orgànic. Bé, de consell en donarem més el mes que ve. Fins aquí el programa El Planeta, que esperem que us hagi servit aquesta informació, si més no, per reflexionar una mica. Doncs ens despedim de tots vosaltres, la Dolors
i l'Andreu.
Bon cap de setmana.
Adeu.